Els pressupostos espanyols per al 2022 inclouen una previsió d'inversió al voltant dels 680 milions d'euros per a Rodalies a Catalunya. És la partida més gran, de fet, del que es preveu invertir a Catalunya per part del govern espanyol. Suposaria aproximadament un 30% de totes les inversions de l'Estat previstes de cara al proper any. Aquests són els números que hi ha damunt de la taula i que han de començar a negociar-se al Congrés dels Diputats. La qüestió és a què s'haurien de destinar aquests diners que haurien d'arribar a Rodalies, quines prioritats hi ha, en què s'està treballant, què és el que està esperant en primera instància l'arribada d'aquests diners i, sobretot, què és el que preveu aquest pla de Rodalies previst fins l'any 2030, ara mateix amb el qual s'està treballant. En volem parlar aquest matí amb el seu coordinador, el senyor Pere Macias. Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí. La setmana passada en vam parlar i molt d'aquests diners que han d'arribar amb aquests pressupostos generals de l'Estat, i confia en que hi arribaran tots aquests diners?
Bueno, un pressupost és una cosa que... Ja sabeu que jo havia estat alcalde d'Olot i el meu interventor sempre deia, bueno, un pressupost només és un... Ho deia en castellà, és un supuesto previo. És a dir, que un pressupost és un paper que llavors té un... Home, té una aprovació oficial, etc, és molt important, però si tu tens només un pressupost i després et poses a dormir... allò no generarà per generació espontània. No? Per tant, un pressupost significa que tens disponibilitat pressupostària per fer tota una sèrie d'actuacions, però si no et poses efectivament a fer-los, és evident que aquell pressupost no es torna a realitat. No? Per tant, és molt bona notícia. El pressupost ens dota molt bé. De fet, t'ho has dit, és a dir, directament a Rodalies hi ha aquests 680 milions, però, de fet, si sumem partides del que és l'estació de la Sagrera, que també, en part, com sabeu, està destinada a la que serà l'estació més gran de Rodalies de Catalunya, i del corredor mediterrani, que, en part, també, òbviament, hi passaran trens de Rodalies, i, per tant, la transformació que estem fent entre Vilaseca i Castellbisbal, doncs, fa que renovem tota la via, i això ens va bé pels trens de Rodalies, doncs la xifra s'acosta o sobrepassa els 900 milions d'euros. Per tant, la dotació que tenim és francament molt bona, aquesta és una molt bona notícia, i ara doncs el que toca, doncs, efectivament, doncs, fer tot el possible per gastar aquests diners.
Vostè, quin percentatge realista creu que arribarà d'aquests diners? Perquè vostè ha recordat que va ser alcalde d'Olot, però també va ser conseller del govern de la Generalitat i sap molt bé com van les negociacions polítiques, sap molt bé com acaben aprovant-se els pressupostos amb la xifra que siguin, però sobretot coneix molt bé quina és la realitat inversora després, finalment, d'execució i de licitació. Aleshores, ara vostè, que està al capdavant de la coordinació d'aquest pla de Rodalies, llegeix aquesta xifra dels 680 milions d'euros, que està molt bé, però la qüestió és, vostè, en quin percentatge real creu que arribarà d'aquesta quantitat?
Mira, nosaltres, la nostra feina és intentar que efectivament es gastin, no? Llavors, nosaltres fem una feina, que és una feina gairebé de seguiment, que de fet la pot fer qualsevol ciutadà, perquè la fem simplement mirant els butlletins oficials de l'Estat, que hi ha totes les licitacions, adjudicacions, contratacions en general, no? Llavors, jo l'únic que puc dir és que aquest any està sent un any extraordinari pel que fa al ritme de licitació, és a dir, d'inicis, perquè ens entenguem, els ciutadans ens entenguin, quan s'ha de contratar una obra, es publica, l'Estat diu, busco gent que la faci, això en diem licitació. Però si presenten gent i al cap d'uns mesos d'aquesta licitació, això s'adjudica. I al cap d'uns mesos de l'adjudicació, se comença l'obra. No? Tot això és el que marquen les lleis. No? Esclar, aquest any estem amb un ritme de licitació, és a dir, d'inici dels concursos, extraordinari. Fins a la data d'avui ja portem més de 500 milions d'euros licitats, això és una bona notícia, i d'adjudicats, de fet en portem molts, perquè Renfe va adjudicar ja la construcció dels seus trens, no? I si dic la xifra total d'adjudicacions, 1.300 milions, és molt alta, però sí que és cert que dintre d'això hi ha més de 1.000 milions que són de la compra de trens, però fora d'això també el ritme d'adjudicacions és bo. Per tant, tot fa pensar que si continuem amb aquest ritme de producció, perquè això és un ritme de producció que s'ha d'anar fent, s'ha d'anar accelerant, doncs l'any que ve podrem cobrir un percentatge molt elevat. Per tant, jo crec que la bona notícia, nosaltres repeteixo, cada matí seguim els boletins oficials i molts de dies doncs, podem anar a esmorzar diguem, la satisfacció de que continuen sortint obres. No? I això és la bona notícia i això és el que garantirà que efectivament hi hagi inversió en Rodalies. Per tant, perquè tothom ens entengui, molt bona notícia que els pressupostos portin diners, però després, si ningú s'arremanga i no els gasta de veritat, la bona notícia queda a l'aire. En aquest moment podem dir que la tendència és molt bona. És molt bona i, per tant, l'any que ve sí que estarem en condicions de cobrir un bon percentatge de licitació, de el que diem execució pressupostària.
De què estaríem parlant de manera immediata ara que s'està treballant per millorar la xarxa de Rodalies a Catalunya, això que s'està licitant? Perquè al final també la gent necessita tenir un horitzó de què ens esteu millorant d'un servei al de Rodalies, que quan acostuma a ser notícia, acostuma a ser perquè alguna cosa falla, alguna cosa va malament, i sentim a passatgers i a usuaris que no estan contents amb el servei com es dona. Quan ara l'estan escoltant a vostè dient estem treballant per millorar, s'estan licitant, en què estem treballant ara?
Bé, primera cosa, és dir, els usuaris moltes vegades ja ho veuen, això, perquè els usuaris del servei, quan hi ha obres, ho veuen. Primer tot perquè quan hi ha obres, a vegades hi ha afectacions, no? I, per tant, veuen que el seu tren, doncs, o ha hagut de suprimir un tren, etc., o ha hagut de retardar, l'ha hagut de canviar d'horari, etc., no? I a vegades la gent, a mi em fa gràcia, diu, no, és que no s'està invertint res en Rodalies, doncs normalment dic, bueno, com fa que no has agafat un Rodalies? Diu, oh, no, és que jo no l'agafo. Bueno, els usuaris saben que en molts punts de la xarxa tenim moltes obres, però quan es veurà això de forma espectacular serà a l'estiu del 2022, de l'any que ve, a la qual nosaltres haurem de fer, com ja vam fer a l'estiu del 2020, una sèrie d'afectacions als serveis, per exemple, la Sagrera. La Sagrera, ara els trens de Mataró ja passen pel que serà la nova estació, no? Doncs a l'estiu que ve fem una operació semblant per posar-hi els trens ja que van cap a Granollers, però a la vegada aprofitem per posar en servei la nova estació de Sant Andreu Comtal. Per tant, bé, això són obres que ara es veuen, si la gent que passa per allà cada dia ho veu que hi ha un gran remenament, no? I els veïns de la Sagrera veuen que allò cada dia va creixent i, per tant, l'obra de la Sagrera és una obra que en aquests moments està funcionant molt bé després de 10 anys que va costar tot molt, no? Però ara estem bé. Per tant, aquesta és una obra que es veurà. Però, per exemple, ara explicaré a la línia que va de Barcelona a Martorell. La línia que va de Barcelona a Martorell hem començat les obres de soterrament Sant Feliu de Llobregat, això ja se sap. D'aquí a poc començarem les de Molins de Rei, que vam tenir un problema perquè es va adjudicar una obra. L'empresa que a l'hora de posar-s'ho fer va dir que volia més diners, això no és possible. Vull dir, si tu agafes una obra per uns diners, doncs l'has de fer per aquells diners. Es va haver de rescindir, tornar a fer el concurs, i ara ja hem acabat aquest termini. Per tant, estació de Sant Feliu, obres. Estació de Molins, obres. Estació de Castellbisbal, obres. Túnel de Castellbisbal a Martorell, el túnel de Costa Blanca, que en diem, no? Doncs s'haurà de tallar perquè farem passar, hem recuperat un túnel antic i, per tant, tindrem obres. Per tant, la línia R4, doncs, en aquest segment hi haurà, diguem-ne, moltes obres. Si anem, per exemple, a R3, hem començat ja les obres de duplicació de via de Prets fins a la Garriga, hem suprimit ja passos a
nivell. R3 seria la línia que va cap a Vic,
i
la part nord cap a Puigcerdà.
Aquí comença una inversió que serà molt important, que serà progressiva i que també ens farà, aquest no serà el 22, sinó que serà el 23, que també hagin de fer unes afectacions sobre el servei, etc. Per tant, nosaltres diem, però llavors, a part de totes aquestes obres més aviat grans, hi ha unes obres igualment grans que no es veuen, però que són molt importants, que són tot el que són el sistema, esclar, el sistema ferrocarrilat és un sistema cada vegada més intel·ligent, no? Cada vegada més digitalitzat. I ara estem digitalitzant, es pot dir, tot el control. Això es diu el sistema ERTMS. Que
I això és un sistema de seguretat per fer sistema més segur i més efectiu el servei de Rodalies.
I per fer més senzill la regulació de trànsit, per saber millor on estan els trens, per poder-los donar ordres amb més eficàcia, per poder posar trens més seguits un de l'altre. Això és el sistema que fins ara només tenia l'alta velocitat. i ara s'implanta també a tota la xarxa central de Rodalies. Estem amb obres ja que pretenen acabades a la línia de Mataró i tenim una adjudicada a les altres línies i l'altra en fase de concurs.
Això serà clau perquè el sistema de Rodalies funcioni millor i perquè les previsions del pla director es puguin complir realment, hi hagi un increment com el que esperen o voldrien en l'ús de Rodalies?
Sí, home, el que passa que l'increment, sabeu que nosaltres abans de la pandèmia teníem 410.000 sí. usuaris dia. I creiem que anem de tenir, i l'ATM, l'Autoritat de Transport Metropolità, ens demana que a l'any 30 en tinguem 600.000. Per què? Doncs perquè aquests surtin de la carretera, l'opció és clara, no?
El que passa que, clar, això és un discurs que coincideix amb un, que ja fa molt temps que sabem, que és que el sistema Rodalies va al límit de la seva sí. capacitat, i dos, la fiabilitat, diguem-ne, que entre els usuaris no hi és, malgrat sigui quina sigui la realitat, la imatge encara no hi és, entre sobretot les persones que no el fan servir i que són els que haurien de fer el traspàs i que necessiten un incentiu per dir és que començaré a fer servir Rodalies, no?
Amb el transport públic, perdona una cosa, amb el transport públic, no només en Rodalies, passa una cosa molt curiosa, que com es fan enquestes sobre transport públic, els usuaris del transport públic ho qualifiquen, no aquí a Barcelona, arreu del món, ho qualifiquen sempre d'un o dos punts per sobre dels no usuaris. És a dir, el senyor que no va mai en Rodalies li posa mala nota a Rodalies. El senyor que va en Rodalies li posa la nota que sigui, però igual a Rodalies, al metro, etcètera, etcètera, no? Per tant, sí que és veritat això, però fi, en tot cas això ja ho sabem. I per tant, la nostra obligació és fer el sistema més fiable, per això, evidentment, els sistemes, diem, posem sistemes d'última generació, estem fent molta inversió, per exemple, també estem renovant tota la xarxa de comunicacions, tot el GSM que en diem, perquè, diem-ne, tot el sistema estigui molt més comunicat, no? I això, tots aquests diners que parlàvem, i van pràcticament 400 milions d'euros, és a dir, no és una quantitat petita, i aquesta s'està ja gastant, no? I s'està gastant perquè aquest sistema intel·ligent és un sistema que parla entre la via i els trens. Per tant, no només hem de fer obres a la via, sinó que hem de posar a tots els trens existents, aquí tenim 271 trens, doncs a tots 271 trens els hi hem de canviar tot el sistema de comunicació. De fet, no els hem de canviar, sinó que els hem de duplicar, perquè mantindrem el sistema antic i posarem el nou perquè hi ha d'haver una transició, no? Bé, ja us podeu imaginar que això té una complexitat important, però que això redundarà, primer, amb més fiabilitat i, segon, ens augmentarà també la capacitat, que és el que necessitàvem.
En tot aquest procés, o per fer tot aquest procés, que hi hagi damunt de la taula una possible negociació per a un traspàs del servei del govern a la Generalitat, hi afectaria d'alguna manera? És a dir, podria garantir millor, d'alguna manera, aquest tipus d'inversions? O és un debat que no té res a veure una cosa amb l'altra?
Jo crec que són dues coses que cal situar en dos plans diferents. De fet, el que sí que és molt urgent és de que es completi el traspàs que es va efectuar i que es passin a la Generalitat els diners. Jo crec que aquest és el tema més important, perquè llavors disposarem d'un mateix sistema de Rodalies que tenen dos països tan diferents com França, estat centralista típic, i Alemanya. Tots dos han arribat a la mateixa conclusió i tenen el mateix model que tenim aquí a Catalunya, si es traspassen els diners. Llavors no deu ser un model tan dolent i, per tant, més enllà de que es pugui traspassar més o menys, cosa que jo, òbviament, aquí no valoraré, però jo diria que aquest és un sistema, repeteixo, d'eficàcia provada, perquè aquests dos països l'estan fent. Si nosaltres anem, per exemple,
en aquests dos països, perquè ens entengui qui ens està escoltant i no sigui especialista en el sector ferroviari, vol dir que, bàsicament, com passa aquí, les vies continuen sent
de la xarxa estatal, de la xarxa estatal, França de la SNCF, Alemanya del propi Deutsche Bahn.
Però la gestió està descentralitzada.
La gestió sempre és de Landers, de les regions franceses. Si anem a Perpinyà veurem els trens de Rodalies que posa Occitània, el nom de la regió. I, per tant, qui fa els horaris, qui fixa els preus i qui paga el dèficit és la regió. Llavors, aquí, qui fixa els horaris, qui fa tot això, és la Generalitat, però no té diners per pagar el dèficit, i llavors els ha de pagar directament l'Estat. Llavors això és un, en fi, és una cosa que no pot ser. És dir, tu, a la Generalitat ara li passa una cosa terrible, és dir, té la competència però no té els diners per poder-li dir a Renfe que faci el que ella vol que faci, no? I aquest és una disfunció òbvia. Per tant, el que és urgentíssim, urgentíssim, i jo crec que aquí sí que tots les forces polítiques haurien de posar-se d'acord rapidíssimament, és a traspassar els diners. Després es vol anar més enllà del model? Bueno, ja ho farà, però de moment, diguem-ne, perquè el model funcioni bé i puguem ser, diguem-ne, francesos o alemanys, per dir-ho d'una manera, com a mínim, no? Doncs aquí el que és d'una urgència total és que es traspassin aquests diners.
Abans d'acabar, vostè ha fet referència a la compra de trens, si no m'equivoco, hi ha com a mínim un contracte per comprar-ne 150 o 152 amb Alstom, que es va signar per modernitzar alguns dels trens, d'aquests 270 trens que circulen ara per la xarxa de Rodalies. Per tant, això està en marxa. L'altra qüestió important és aquesta estació de la Sagrera. Vostè hi ha fet referència i abans ha dit avança a bon ritme. Els qui no ho vegin habitualment potser no ho poden saber, però l'estació de la Sagrera és una mica com la Sagrada Família, si em permet la comparació. Vull dir que fa molts anys que en parlem, fa molts anys que es fa l'obra, sí. I crec que competeixen a veure qui acabarà abans o no, perquè tots dos estan allà al voltant del 2025 o 26.
Crec que la Sagrera està guanyant posicions. És a dir, dissortadament, abans de la pandèmia, la Sagrada Família doncs anava molt més ràpid, i la Sagrada Família, dissortadament, doncs, ha hagut de baixar el ritme perquè no tenir turistes no té ingressos, no? Però, en canvi, la Sagrera, aquests anys de pandèmia, el ritme no només ha baixat, sinó que ha pujat. Estem invertint molts diners cada any. Hi ha molta gent, és a dir, tots els, deixem-ho dir així simpàticament, els avis i les àvies dels barris del voltant de la Sagrera, que són els millors vigilants d'obres, poden dir-nos-ho perfectament com això evoluciona. Si ara anéssim, allà veuríem un fotiment de camions, de formigoneres, de grues, de persones treballant. Per tant, això és senyal de que les coses estan anant bé, però sobretot es van complint les fites que havíem d'anar fent. És a dir, primer havíem de posar-hi la línia de Mataró, ja està, ara hi posarem la de Granollers, després ja podrem estar en disposició de fer el que se'n diem la placa, és a dir, el pis per sobre on hauran de passar els trens d'alta velocitat, perquè aquesta serà una estació que, a diferència de Sants, estarà separada a Rodalies, que estarà a nivell menys 2, i a alta velocitat, que estarà a nivell 0, i al nivell menys 1 hi haurà el hall de les dues, no? Per tant, diguem-ne, té una configuració diferent, més àmplia, més esponjosa, i per tant, doncs, esclar, tot això vol dir que hem d'anar fent tota una sèrie de plantes, però que les obres en aquest moment, ara ja estem fent la llosa per damunt de la qual té de passar el tren d'alta velocitat, no? I per tant, tot això està evolucionant bé. Fa un any l'alcaldessa de Barcelona, que deu tenir informació, doncs va parlar del 2025, és una data de referència, per tant, ja 2025 en termes d'infraestructures és aquí mateix, perquè en grans infraestructures...
És que és ja.
La mesura no és l'any, és la dècada, no? Per tant, és ja, no? Això serà possible si es fan tota una sèrie de deures que s'estan fent en aquest moment, i per tant, doncs, bueno, jo crec que a la Sagrera les coses estan anant francament molt bé, i Barcelona tindrà una estació extraordinària, a part d'una estació, és una operació urbana molt important, no? Però està bé, això està, i això ho veuran, això serà un abans i un després també del servei.
En Pere Macias és el coordinador d'aquest pla de Rodalies de Renfe i avui ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Moltes gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies, bon dia.
Molt bon dia. Una pausa breu.